la comissió de seguiment que ha creat la Generalitat per garantir el servei de l'aerolínia. Aquesta vegada, però, la companyia atribueix les complicacions a la vaga de controladors aeris a França que va començar ahir a la tarda i que s'allargarà fins demà dimecres. Més qüestions, també. Rajoy comença amb Coalició Canària la ronda de contactes per a l'investidura. A les 11 del matí, el president del govern espanyol en funcions es reunirà a la Moncloa amb el president canari, líder de Coalició Canària, Fernando Clavijo. Aquesta formació va obtenir un únic escó a les eleccions i ha avançat que està disposada a donar suport a Rajoy sempre que es comprometi amb les demandes de les Canàries. Des del PNB ja li han dit al president espanyol en funcions que, si vol el seu suport, haurà d'acostar els presos bascos a Euskadi. En clau internacional, parlem ara de la dimissió de Nigel Farage, líder de l'euroescèptic Partit de la Independència del Regne Unit, una dimissió que ha anunciat després de la victòria del Brexit. Farage deixa el càrrec després d'haver aconseguit l'objectiu que es proposava, ha confessat, volíem dir, no voler ser polític de carrera, i ha reconegut que el seu únic motiu per deixar el lloc era convertir-se en un dels responsables en portar la Gran Bretanya fora de la Unió Europea. Malgrat tot, el líder ultradretà assegura que seguirà ajudant la seva formació, així com el moviment independentista amb el que simpatitza. I també hem de parlar avui de més atemptats jihadistes, tots amb segell d'Estat Islàmic i a l'Aràbia Saudita, on quatre desconeguts han fet explotar càrregues explosives en tres ciutats. Un dels atacs s'ha produït contra la segona mesquita més gran de l'Islam. Quatre policies han mort i cinc més han resultat ferits quan han interceptat un home sospitós a l'aparcament del complex religiós que ha detonat el cinturó d'explosius. I dos atemptats més que s'han produït a l'est del país de l'Aràbia Saudita contra una mesquita xiïta i un contra el consulat dels Estats Units. Recordem que aquests últims dies Daesh ha comès atemptats a Bagdad, Dhaka i Istanbul, deixant centenars de morts.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Doncs moltes gràcies, Borja. Avui, seguint amb els continguts que ens esperen fins ben entrada la tarda, aquí a la Fórmula Estel parlarem al voltant de 11:15 dins l'espai Sarco Habitat de Sierra Leona i al Compromís Ciutadà parlem de les reformes del Papa i les dificultats que s'estan tenint per desplegar-les. Ho farem amb Josep Torres de Església Plural, però ara ja tenim el doctor Pros aquí, no, Mercè?
Tenim el doctor Pros preparat, tot seguit xerrarem amb ell, com sempre, en la secció Naturalment. Avui parlarem de l'ozonoteràpia, perquè hem tingut una allau de trucades al voltant del tema, per tant, aprofundirem sobre aquest assumpte. També deixem recordar-vos, Joan, que avui a partir de 1:00 tindrem el món de les herències amb Maria Elba Rojas.
Molt bé. I a la tarda què tindrem, Borja?
Sí, doncs a 7:45, al Mirador de l'Actualitat, avui es parlarà precisament de la notícia que tancava aquest butlletí de les 9, l'amenaça terrorista del Daesh. Es parlarà amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, amb Pep Martí, periodista internacional del diari Nació Digital, i amb Mohamed Said Abdelmajid, membre de l'Associació d'Amics de Palestina.
Molt bé, recordem que parlarem precisament de tota aquesta cadena d'atemptats que hi ha hagut a l'Aràbia Saudita per part de Daesh i d'altres atemptats que s'han perpetrat en altres indrets. Carme Planas, alguna cosa per afegir? Vols dir-nos, per exemple, que ens cuidin?
Per exemple.
Que ens cuidin.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Et deixem la sintonia de Ràdio Estel en mans de la Mercè Raga. Per tant, micròfons tot teus. Gràcies, Jordi Carretero, a les Vies de Sol, Ferran Capdevila a la producció, Borja Maria, com sempre, a la redacció.
A tu.
I, que nosaltres seguim, que tenim moltes coses per oferir-vos.
Ràdio Estel. Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Perquè ens has demanat el millor preu en moda per dona, aquí tens vestits, bruses i pantalons per només 19,99 euros a les millors rebaixes del Corte Inglés. Les del 75 aniversari. T'ho demana.
Has pres nota?
anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs vinga, nosaltres continuem endavant a la Fórmula Estel i ho fem amb la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Què tal, doctor? Com estem?
Molt bé, bon dia, Mercè.
Avui molt ben acompanyats, també, eh? Amb una història ben maca, diríem, eh? Anirem desvetllant més detalls.
A poc a poc ho anirem explicant.
Qui és la nostra convidada especial avui a la secció?
És una alemana.
Una alemana, i ella és, a veure, Cristina, i deixo que digui el seu cognom, perquè amb aquest alemany perfecte que té el doctor Pros...
No, Cristina Röhlig.
Cristina, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Com estem?
Molt bé.
La Cristina ja ens ha dit, estic una mica nerviosa, i sí. La Cristina, a veure, qui és la Cristina? La Cristina és l'infermera, una de les infermeres de l'equip del doctor Miquel Pros. Avui, doncs, passa consulta aquí a la secció Naturalment, i la Cristina ens deia, estic una mica nerviosa, i dic, mare meva.
No, està nerviosa.
Cristina, jo em posaria nerviosa si fes la seva feina, eh?
No, o sigui, ella està nerviosa perquè a les 10 té un pacient que li ha de posar, perquè ara ja ho podem desvelar. Ella és la responsable del departament d'ozonoteràpia, no? I, per tant, doncs, esclar, a les 10 té una visita, no?, que està encantada, i per això està nerviosa, Mercè, per res més, no? Però, bueno, dit això, la Cristina, clar, hi ha una història entranyable, perquè estàs aquí a Barcelona des de l'any...
83. El gener 83.
De l'any 83, que vol dir que jo la vaig conèixer, la vaig descobrir a Alemanya. Perquè en el meu recorregut per Alemanya, doncs, clar, en aquí hi ha un fenomen que no s'ha complert mai. I és que a Alemanya hi ha petites clíniques, no?, a lo llarg i ample d'Alemanya, de medicina natural. Però, a més, estan especialitzades. Unes en problemes ginecològics, en problemes renals, en problemes reumatològics. I ella treballava en un poble que és una monada, una cosa preciosa, a la clínica del doctor Johann Abele, no?
Sí.
Bueno, allà la vaig descobrir. Jo vaig anar a fer una experiència en una clínica, ja dic, meravellosa, molt íntima. Mercè, si un dia... Mira, et diré una cosa. Aquest actor que va sortir aquí, el Jaume Pla...
Sí.
Clar, hi ha tanta amistat perquè els nostres pacients... Bueno, després t'explicaré una altra intimitat de la Cristina. Mira si hi ha intimitat, que amb el Jaume Pla vam sortir, vam fer una ruta, un estiu, per a Alemanya, en llocs on jo havia estat treballant. I l'home diu, mira que ha viatjat per tot arreu, no? Diu, el viatge més maco que hem fet ha estat amb el Miquel Pros, no? Perquè vam anar de clínica en clínica, no s'ho podia creure.
I quina,
aquelles meravelles que veia, no?
En quina zona estem situats?
Bueno, la Cristina, la clínica Abele.
El sud-oest.
El sud-oest.
Entre Stuttgart i Múnich, diguem.
Bueno, doncs, allà vaig descobrir la Cristina. Jo havia fet, clar, havia estat, doncs, bueno, això la Cristina ho sap, amb el doctor Rolling, el doctor Scholz, el doctor Donau, el doctor Wiedemann, el doctor Wiedermann. És a dir, petites clíniques meravelloses, és clar. Jo vaig estar a punt de quedar-me a Alemanya. I quan vaig conèixer i descobrir la Cristina, ella estava travessant una crisi personal, una crisi sentimental, i llavors dic, escolta, Cristina, tu cap a Barcelona, noia, què fas
aquí?
Clar,
perquè anava a dir, doctor, com va convèncer la Cristina per venir cap a Barcelona?
Bueno, perquè es va donar aquesta circumstància, la vaig trobar en aquell moment clau, no?
Cristina, sí. A veure què va passar.
Bueno, jo volia anar a Sud-amèrica com a infermera en el Tercer Món, però no vaig lograr. Primer, tenia que aprendre l'espanyol, vaig anar a Canàries, vaig estar uns dies a Canàries, uns mesos, tornava a Alemanya i vaig conèixer el doctor.
Bueno, que
vaig pensar, és una escala, Barcelona és una escala. Em vaig a Barcelona i després ja ho veurem.
Per tant, era temporal.
Sí. No? Sí, al moment va ser temporal, però vaig deixar tot a Alemanya, eh? Totes les meves pertinences, vaig deixar tot, vaig venir aquí... I amb els mesos que vaig començar aquí, vaig trobar un pacient i me vaig enamorar i em vaig quedar.
De la consulta del doctor Pros?
Sí.
Sí, bueno, va passar al cap de quants...
Bueno, 4 o 5 mesos, que va ser, a propòsit, el pacient de l'Osó.
És a dir, el primer pacient, probablement, que se li ha fet Osó a Barcelona, va ser un pacient que ja tenia una problemàtica vascular ella li va començar a fer Osó. Clar, era una persona oberta. Pensa que una cosa, que en aquells moments, quan els meus col·legues sabien que jo feia Osó, em deien que si estava boig, no? Quan es feia que a Alemanya es feia Osó?
Bueno, des de la Guerra Mundial.
Imagina't.
Des de la Guerra Mundial es aplica l'ozó mèdic amb ferides greus. I, clar, va començar tot el procés, inclús amb les màquines. Clar, les màquines, aquella època, van ser inferiors d'ara. Ara està tot perfecte.
Les màquines són les que generen ozó, eh? Doncs ja ho veus, o sigui, aquí ella va ser la pionera a casa meva, i per tant, esclar, fixa't que quan els col·legues et criticaven, escolta, però no tens por de fer una embòlia pulmonar? I dius, bueno, escolta, que l'ozó no l'injectem com a tal a la vena. És a dir, que és una aplicació extracorpòria, no? Però, bueno, s'ha de dir, doncs, això, que la Cristina té l'honor, no?, d'haver estat la persona que va introduir l'ozó a casa meva. I, per tant, doncs, estem parlant de fa 46 anys, és a dir que...
Clar, 46 anys, perquè, clar, la Cristina quants anys portava practicant l'ozonoteràpia?
5 anys.
O sigui, a Alemanya, eh?
A Alemanya, sí. Quan va arribar aquí a Barcelona, per tant, ja tenia aquests 5 anys d'experiència. Sí. I vostè, què opinava al voltant de que aquí no es practiqués l'ozonoteràpia? Cosa que a Alemanya, doncs, des de la Segona Guerra Mundial que es practicava.
Bueno, home, ens veia com africans, tu.
Hi ha moltes coses que no es feia aquí a Espanya, eh? Moltes coses que fèiem a Alemanya fa temps. La homeopatia, massatges, fisioteràpia, aquella època que venia jo, tot això estava com un místic.
Era com misteriós, no? Sí, sí. Que, clar, la gent potser no ho coneixia i potser li tenia un cert respecte, no? Sí, sí. Com ha evolucionat? Vostè que ho ha viscut des d'Alemanya i ara visquem-ho des d'aquí. Ja, com hi ha hagut aquest canvi?
Ara està tot més obert, tot està incorporat ja en la cultura d'Espanya. Més en Catalunya, diria, que en altres llocs. Però molt bé, està... L'ozó ja està reconegut aquí, també.
I què ha fet, doctor, que l'ozó, d'alguna manera, doncs... bé, en aquesta secció, naturalment, s'insisteix molt en l'ozonoteràpia, en els beneficis que pot produir l'ozonoteràpia, però quin seria el motiu per al qual l'ozonoteràpia, doncs, cada vegada més es fa més quotidià per la gent, o almenys en sona més?
Sí, és a dir, que de fet ja n'hem parlat algunes vegades, no? Però té un camp d'aplicacions tan ampli, l'ozó, però la gran avantatge és que no hi ha efectes secundaris. En un moment en el qual, doncs, un pacient per un tema vascular es pren, doncs, una medicació, però resulta que aquella medicació li afecta el fetge o li acaba fent un problema renal, doncs a l'ozó resulta que arregla un fetge espatllat, arregla, doncs, un problema renal, sobretot, que és tal com ella va conèixer aquest pacient que venia a la consulta, que el va tractar per... Era un pacient que havia tingut un infart...
Tres infarts.
Tres bypassos. Era un pacient de... Però què passava? Era un pacient de risc? Perquè...
De risc. Va tenir 3 infarts, a darrere té 3 infarts.
Però vull dir, a darrere que hi havia un estrès important.
Sí,
perquè
va ser empresari i va tenir i uns problemes familiars... I darrere d'això li va agafar 3 infarts i tenia que deixar tota la feina i li van operar amb 3 bypassos.
I llavors va descobrir l'ozó, o sigui, va arribar a la nostra consulta, no?
Hi ha una depressió també a darrere de tota l'operació. Va tenir una depressió i va venir a la consulta i vam començar amb l'ozó, i que li feia durant 4, 5 o 6 anys ozonoteràpia cada any, unes 10 sessions. Però al final tenia que deixar perquè estava molt obstruïdes les seves venes. Ja no es podia fer. I vaig intentar fer... Tinc un aparell petit a casa.
Portàtil.
Portàtil, per fer rectal. Finalment vaig fer rectal.
Ara és la gran moda, que això ens ho van... per tant, ja va ser... Tu vas ser una precursora de la zona rectal, perquè en realitat aquí ho feien via venosa.
Clar.
Sí. Van ser els cubans, no?, perquè sí. Degut al bloqueig cubà, llavors, doncs, esclar, aquests equips, doncs, ells no tenien accés i ells van començar a aplicar-ho per via rectal. Però, bueno, el cas del teu, el que va ser el seu marit, jo haig de dir que, clar, vaig perdre el pacient i vaig perdre la meva infermera.
Sí. Perquè la Cristina, quan va conèixer el pacient, va marxar de la consulta.
No, bastant després, eh?
Bastant després, eh? Sí, després d'uns anys després, posteriors. Sí. Però després va tornar, que aquesta sí, és la bona notícia,
perquè
no?
Perquè tenia un fill i volia dedicar-me al meu fill els primers anys i després vaig tornar a la consulta. Mm.
I, Cristina, vostè, clar, quanta gent ha practicat la ozonoteràpia?
Sí, sí.
Incontables.
Centenars.
No puc contestar, hi ha molts.
N'hi ha moltíssims.
Sí.
I algun exemple, perquè els nostres oients, si és la primera vegada que escolten aquesta paraula, que si són fidels a la secció, naturalment segur que no, però tot i així, si ens està escoltant algú per primera vegada i escolta la paraula ozonoteràpia, com ho definiria vostè?
A l'ozó,
com...
És oxigen, és oxigen de teràpia. Uh-huh. Es aplica a través de la sang. En vez de respirar pel nas, definiria que es respira... Bueno, es aplica per la sang, pels uh-huh. glòbuls vermells i blancs.
I quins beneficis pot tenir? O quins són els beneficis que vostè ha pogut veure durant tots aquests anys?
La millora la qualitat de vida, en general... prevenció de malalties i antiinflamatori, sobretot antiinflamatori, millora la circulació en general.
Quan ella diu antiinflamatori, tot aquestes malalties, per exemple, reumàtiques, que tenen l'artritis reumàtica i les malalties autoimmunes,
sí.
Situacions o conflictes on realment hi ha una gran millora. Després ella parla, quan parla de la seva parella, no? Que va vindre per un problema vascular, doncs això vol dir que, clar, tota aquella problemàtica derivada d'una mala circulació doncs és susceptible de tractament amb ozó, no? Nosaltres hem dit aquí que l'ozó, el gran problema de l'ozonoteràpia és que no es pot aplicar, és a dir, la crítica que es fa a l'ozonoteràpia és que el no poder intervenir la indústria farmacèutica, llavors doncs, ha tingut molta crítica. Per què? Perquè és un tractament que no es pot vendre a la farmàcia, això s'ha d'aplicar en consulta, i per tant, doncs, a partir d'aquí, clar, és un pacient que perd la indústria farmacèutica. Però el pacient que... Bueno, això ho veus amb el seu marit, que va ser el seu marit, a la que un descobreix l'ozonoteràpia, es converteix ja en un fidelíssim, degut a que, doncs, els primers efectes que nota un pacient, que és un increment d'energia. Perquè quan dius que és l'ozonoteràpia, és l'oxigen activat. L'oxigen, la fórmula química de l'oxigen és O2. Mm. La fórmula química de l'ozó és O3, no? Llavors, doncs, vol dir que això acumula una energia brutal que el cos, quan fas el primer tractament... A vegades ja hi ha gent que reacciona al primer tractament.
Sí, sí. Reacciona? Sí. Quines són les primeres reaccions, Cristina, que ha pogut denotar?
La gent diu que em sento molt millor avui. Després d'una sessió?
Després d'una sessió? Després d'uns dies?
Sí, sí,
ja
es
directament?
Fa un cop a la setmana. Uh-huh. En general es fa un cop a la setmana, però també es pot aplicar més sovint.
Uh-huh. I, Cristina, doctor, s'ho pot practicar tothom? Per exemple, que no pateixi encara, com deia la Cristina abans, per prevenció?
Sí, sí, sí.
O sigui, no hi ha algun requisit per poder-se practicar l'ozonoteràpia?
Tenir venes bones.
Bueno, si no hi ha venes bones, vull dir, llavors, a nivell de la cutània, a nivell del braç, és com si fessin una aplicació d'un antibiòtic per via venosa, no? Uh-huh. Allò que fem, doncs, un antibiòtic amb un suero, una sueroteràpia, doncs s'aplica per via vascular, a través de la vena del colze, i, bueno, hi ha situacions... A més, també és més econòmic, no?, quan ho fem per via rectal. Tu dius, a nivell prevenció, en aquells moments que hi ha tant estrès, l'estrès genera els famosos radicals lliures, i l'ozó el que fa precisament és captar aquests radicals lliures, i d'aquí ve la millora, és a dir, que és una espècie de... Bueno, un tractament antiradical lliure. Mm. Ja no cal entrar en una especificitat. Diguem doncs, que a l'ozó, la gran... Pensa que en aquests moments, si és veritat que tots estem tan pol·lucionats, plens de virus i de bacteris i de gèrmens i fongs, l'ozó té la propietat precisament aquesta, és viricida, bactericida i fungicida, no?
I a qui recomanarien expressament, per exemple, a que es practiqués una ozonoteràpia?
En general, doncs... Pues mira,
per exemple, algun pacient doncs, que tingués una hèrnia discal.
No, això és un altre cas.
És un altre cas.
Això és un altre cas. Però
nosaltres no fem.
Això ha arribat posteriorment. És a dir, a l'ozó, això va ser l'atzar, no?, que a l'ozó es vam donar compte que també tenia un camp molt ampli en la traumatologia. I aquest és un dels aspectes que potser més s'han oficialitzat.
Mm, sí.
La primera clínica aquí... Bueno, va ser un metge de Madrid, el primer que va... Que nosaltres precisament tenim un pacient que tenia una hèrnia, una cosa complexíssima, que ell tenia clar que no es volia operar, però realment va passar molt malament, i es va resoldre això a Madrid a través d'un traumatòleg. Mai més ha tingut res. És un pacient que viu a Bulgària, que va i ve de Bulgària, em sembla. I, bueno, ara, llavors, el que deia la Cristina, és a dir, el primer element bàsic de l'ozó és que millora, a l'aportar un oxigen activat, doncs llavors el que fa és millorar la circulació, la microcirculació, i llavors, en aquest sentit, quan no un problema vascular, sinó doncs, després d'una angina de pit, un infart de miocardi, un ictus cerebral, aquella pacient que va tindre... Que ha estat aquí durant un testimoni, una pacient que va tindre un ictus i que va quedar afectada a mig cos, el tercer dia caminava. Després de l'hospital la van estabilitzar i el tercer dia caminava com una princesa, que deia ella, no? Per tant, doncs, esclar, i un dels camps també molt interessants és amb els pacients oncològics, no? Però no perquè curi el càncer,
sinó per millorar la seva qualitat de vida.
Millora la tolerància...
Per aguantar més bé la quimioteràpia.
La quimio i la ràdio, no?
Sí.
I llavors, doncs, això que explica la tercera edat, no?, que doncs, aporta una vitalitat...
Clar, com s'explica, per exemple, el cas del nostre actor preferit, el nostre actor de capçalera?
Sí, sí.
Ja fa molts anys que ve cada any, eh? Fa quasi 30 anys.
Com s'explica això? Perquè, clar, té...
Calla, Mercè, que ara t'explicaré una altra. L'altre dia li van fer un homenatge aquí.
A Sarrià. Era Sarrià, perquè, clar, li fan tants homenatges.
Van invitar, tu no vas poder vindre. Recordo que tenies una invitació, però no vas aparèixer, no? Aquí a l'Espai Brossa. Mm. Bueno, escolta, ara estàvem parlant amb la Cristina, tu. Perquè la gent deien... com és possible que aquest home pugui fer un monòleg 88 anys? Però, escolta, impecable, eh? Tu, a mi em van assentar, és curiós, tu, jo vaig arribar, havia d'anar amb la meva dona, vaig fer la... no vaig avisar que anava a teatre, i llavors, quan vaig arribar allà, dic, ostres, no té... No, escolti, qui és vostè? No, és que no té entrada. Bueno, em va sortir una. Saps on em van assentar? Al costat de la senyora Ferrusol i el Jordi Pujol, tu. I llavors, esclar, la Ferrusol em diu, com és que aquest home té aquesta memòria? Com és que té aquesta memòria? Jo dic, esclar, perquè es fa fot, no? I jo dic que això és el que es veu que una vegada ell li va dir...
La senyora Ferrusola sabia què era?
Ah. Sí, perquè una vegada es veu que el mateix Jaume Pla li va dir al senyor Pujol, diu, tu també t'has de fer ozono, president, perquè són molt amics, no? I la veritat és que, escolta, ell té 80... Si el Jaume té 86, ell en té 80... No, 88, ell en té 86, no? Sí. I llavors la seva Ferrusola diu, potser li haurem de dir al Jordi que s'ho faci, no? Sí. Però, bueno, dit això, evidentment, doncs, el millorar la circulació, i en aquests moments que hi ha tantes malalties de tipus degeneratiu, i sobretot, doncs, que si l'Alzheimer, aquestes malalties pròpies de la tercera edat, sí, perquè la gent viu més, però també s'ha de dir, viu més malament, doncs, bueno, quan veus el Jaume Pla amb els seus 88 anys, ple de vitalitat, jo m'estava mirant, estava a la primera, segona fila...
Dona goig.
Dona goig, tu, en sèrio.
Doctor, jo ho estava intentant ralentir, però trobo que si tenint avui a la Cristina hauríem d'explicar com funciona aquest tractament
i com ella.
Que sé que la Cristina, ara parlarem de sang i a veure com funciona tot, jo ho he intentat deixar fins al final. Cristina, com es practica?
Jo sí, perquè Cristina t'ha de dir que la Mercè ja veus que ja gira el cap cap allà.
Jo hi apareix una mica, no? Però tot i així, clar, això és ben fàcil, per tant, per sí, això tenim fàcil, a la Cristina, eh? Perquè ens ho expliqui. Cristina, si us plau, com material, es practica?
És un material que ve d'Alemanya específic per al tractament de l'ossó amb sang. És una ampolla que té dos connexions, una amb la sang, que es fa l'extracció, i una altra amb la màquina, el generador d'ossó. Es fa la punció a la vena de la golsa, després es fa una extracció a través de la màquina fins que 100 mil·lilitros, aproximadament. Es tanca l'aixeta de la sang, es desconnecta de la màquina i torna a connectar amb el generador d'ossó amb una altra vàlvula. Prèviament es indica a la màquina qui vull tenir, quina concentració i quin temps per tenir una quantitat adequada. Es obre l'aixeta un altre cop i quan es fa una mica de moviment lentament per remenar i mesclar l'ossó amb la sang, i torno a obrir l'aixeta de la sang. I torna lentament, a poc, amb la, per la gravetat de la sang, no a màquina. Vull dir que això lentament està entrant al circuit del cos.
Mm-hmm. I així de fàcil?
I així de fàcil.
Doctor, ho he suportat bé?
Sí, no, home, perquè veus... escolta, ja ho veus, jo vaig...
I els pacients estan contentíssims, no noten
sí,
res.
Sí, el pacient està estirat tranquil·lament, còmodament, i trigarà entre 10 i 15 minuts.
Molts s'adormen.
Sí, molts es dormen. També s'ha de dir que sempre porta un anticoagulant per aquest tractament. Uh-huh. I tot és un circuit tancat, estèril, i es llença tot. I a dintre de l'ampolla hi ha un filtre, perquè si de cas podia coagular-se per qualsevol motiu, doncs aquí no passa.
Per exemple, la gent que es prengui ja un tractament anticoagulant, també
no passa res.
També s'ho pot practicar,
sí, es pot permetre, perquè que és un anticoagulant molt suau, és citrat sòdic, i està de seguida absorbit pel cos.
Per tant, és compatible,
sí,
no?
És compatible. Sintron, o... Sí, perquè nosaltres fem amb pacients de síndrome, sí.
Doncs meravellós, doctor. Ja com podem animar a la gent, com que hem rebut tantes trucades al voltant d'aquest tema de l'ozonoteràpia, avui hem trobat molt adient doncs, parlar amb la Cristina, amb l'infermera del doctor Pros, perquè ens expliqués una mica més d'aquest tema.
Jo crec, Cristina, que el que ha aixecat aquest revolt i de tantes trucades ha estat precisament el testimoni del Jaume Pla, que ell el tracta habitualment, no? I, esclar, doncs, una persona doncs, amb 88 anys que té aquesta capacitat de retentiva de memòria, doncs, esclar, és algo que és frapant, no? És a dir, quan veus, esclar... I l'altre dia ho explicava, va ser molt bonic l'homenatge, perquè llavors hi havia diferent gent del món del teatre que van dirigir unes paraules i tothom, bueno, esclar, al moment... jo recordo que el Jaume Pla, quan vam acabar, bueno, esclar, tothom l'assetjava, no? I llavors, el meu doctor, hola, què tal? I esclar, una parella que estava allà al costat diu, escolti, doni'm el telèfon, doni'm el telèfon. I dic, bueno, és a dir, que clar, no passa desapercebut una cosa d'aquestes, no? I, bueno, no sé quants anys hi quedaran de vida, però si a la Cristina li vas fer ozona, potser arribarà als 120, aquest home.
Sí, Cristina, no fins als 120 anys practica ozonoteràpia, sí o no?
Sí, intentem-ho.
Cristina, moltíssimes gràcies,
A tu.
Han passat molt ràpid els 5 minuts, que sí?
Sí, han passat molt ràpid.
Doctor gràcies, Miquel Pros, sí. Ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, Mercè.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.